guaita sobre les ones.
6:05, donant pas ara a la crònica cultural amb Bernat Cifra, que el tenim a l'altra part del telèfon, és a casa, però segueix fent-nos aquests resums de tot allò que passa a Pollença pel que fa a la cultura. Bernat, benvingut.
Benvingut, Maria Àngels, estic content de que me presentis, eh? I així, així va millor, perquè un se comunica amb més facilitat amb l'auditori.
Això molt bé, mateix, moltes gràcies, endavant, Maria Bernat. Àngels.
Molt bé, Alidó, bones tardes, pollencins, que m'escoltau. Hem de començar fent crònica de dos concerts que hi ha hagut darrerament. Hi va haver un concert de músics de l'Orquestra Simfònica de Palma dissabte en el convent i després n'hi va haver un d'instrumentistes de Lluc. No és vera? Bé, jo he de parlar sincerament, no fos cosa que algú no t'has a faltar i digués què fa ara aquest parlant d'una cosa on no va assistir. Efectivament, no he pogut assistir a cap del dos, però té notícies de com va ser. Bé, en primer lloc he de començar dient que els concerts han de ser, han d'estar en contacte amb els concerts. I, a més de la nostra cantera que tinguem o que sonem els nostres instruments i tot això, hem de donar pas també en el mestre, no el torno passant d'aficionats un poble, però si venen mestres els hem de donar una bona venguda, una bona arribada i ells mos interpretaran la música així com han d'interpretar. Efectivament, dissabte passat hi va haver aquest músic de l'Orquestra Simfònica, un grup d'ells que varen actuar en el claustre del convent. Una música molt amable, molt assequible, moltes coses d'elles conegudes, però no dir tot, o quasi tot, i ho varen dirigir molt bé, aquest en Pablo Mielgo, un director molt simpàtic que saber a fer aquests concerts i saber posar-se en contacte amb el públic en general. Hi ha que dir una cosa, i és que actualment l'Orquestra Simfònica de Palma, orquestres, és de les millors d'Espanya, s'entén de capital d'Espanya. Jo diria que després de Barcelona i Madrid i Astúries i València, que són les millors bandes, orquestres simfòniques que tenim, la de Palma ja se pot posar entre les millors, de modo que hem d'estar contents nosaltres a Palma tenir una orquestra simfònica de la categoria que tenim. I, per tant, és molt d'elevar que se puguin donar aquests concerts. I serà més d'elevar si poden venir amb més freqüència. És clar, ara això té la gran pella, la grandíssima pella, que ha de ser per un número molt concret de persones, o un número molt baix, perquè només hi pot haver una cinquantena de persones en tot el claustre, un local que té capacitat per 1.000 persones. Se diu aviat això, el nostre claustre del convent, hi caben 1.000 persones assegudes en el pati pròpiament dit i un poc per al voltant, davall les columnes. Bé, idò, clar, nosaltres que estan confinats i, a més, ens hem de regir per aquests números clausos que hem de tenir a moltes coses, aquest número tancat de coses, perquè no ens hem de contagiar amb el coronavirus, aleshores han de ser pots, i això és una gran pella, perquè diuen, carai, i què són aquests tan afortunats hi van? Bé, de totes maneres, la part primera, el fet de que venguin aquests músics, que ja són professors de l'Orquestra Simfònica de Balears, de Ciutat de Palma, de les Illes Balears, és una gran cosa que vagi de poble en poble o del major nombre de pobles de Mallorca i doni un concert i estiguem en contacte amb aquesta entitat nostra tan estimada com és l'Orquestra de Palma. Bé, i diumenge, que festa de Pentecostès, a més de venir l'Esperit Sant per tots aquells que l'invocaren, a l'Esperit Sant, que ha de venir a damunt nosaltres, i el necessitam, bueno, que no és per dir, el que necessitam l'Esperit Sant, que mos doni intel·ligència, que mos doni amor, que mos doni bona voluntat, que mos il·lumini, sobretot, entre altres coses, tan urgents, urgentíssimes, com és que trobem aviat les vacunes contra el coronavirus, el Covid-19, és molt important. Això necessita molt d'Esperit Sant. Diuen que hi ha d'haver 12 vacunes començades a estudiar. Bé, i per això ha de venir l'Esperit Sant damunt tots aquests metges, investigadors, farmacèutics, tots aquests que estan amb aquesta gran labor de microscopi, i fan de mirar de trobar aquestes vacunes que necessiten. Bé, ara que hem parlat de Pentecostès i de la necessitat de que vengui l'Esperit Sant i mos il·lumini, per on parlar que el de cap vespre a la parròquia de Pollença hi va haver, diumenge, hi va haver aquest concert d'instrumentistes de lluit, i això va, i de cantants també, i això també mos va alegrar, va omplir l'església de Pollença d'unes melodies i d'uns aires i d'uns acords i d'una música extraordinària. Per tant, va bé que, a més de venir orquestes en el claustre del convent, puguin venir conjunts més petits de cant i d'instruments, sobretot de corda, dins les iglesies, que és lo seu. No? Aquests conjunts han d'actuar dins local tancat, mentre que bandes i orquestres poden quedar a lloc obert. Per tant, això és de lloar molt en tota l'ànima, això. Bé, a la vegada també, per aquesta setmana, divendres també hi ha un concert en el convent, que serà també les 8 del vespre, on venen dos tenors mallorquins i acompanyats per una bona pianista, que és la Victòria Cortés, la Victòria Cortés de Palma, que és a la vegada professora del Conservatori de Palma. Jo li tinc una devoció per dues coses. Una, perquè toca molt bé, és una bona professora de música, per això té la càtedra, ell i el seu marit tenen dues càtedres de piano en el conservatori, i a més se dediquen a acompanyar i de vegades també a donar concerts al tots sols. Bé, a part d'això, l'altra cosa és perquè la Victòria aquesta va ser alumna meva de llatí a l'institut. I era una lota que tenia tanta facilitat per la música i també pel llatí, que si molt estudiava de música, moltíssim, molt poca feina me feia de llatí, molt poc m'estudiava. Però, mirau per on, estudiant poc a l'Ollesterrona que era, estudiant poc a l'Ollesterrona que era, me rendia molt i això ja és de la mà. Després se va casar amb Blanco, també un gran pianista, tots dos ara ja professor del conservatori, tenen una criatura que els ha sortit una música que val, com el pares, i en fi, ja veus, la família musical de Mallorca, mos anant coneguent i mos anant sentint i escoltant, i això és lo important de la música, aquesta, diguéssim, dimensió social i humana que té. Els músics no són solament aquelles persones molt dotades per la naturalesa o per Déu o per el que li vulgueu dir, que surten, després d'estudiar molt, això no hi ha dubte, però surten a exhibir-se i a obtenir l'aplaudiment del públic. Són també persones humanes, que exerceixen la caritat humana, la solidaritat, transmetent la música, que és un gran llaç d'unió, perquè la música mos uneix a tots. Indiscutiblement, per exemple, ara se m'ocorre, ara mateix m'ha vengut en el front, i fixeu-vos el que ell guanya Pollença, el que ell guanya Pollença de tenir un himne com Visca Pollença, el que ell guanya, perquè en el moment que cantam, tots els pollencins mos sentim un sol cor, una sola boca, una sola veu que canta. De manera que la música té un poder d'unió i d'unitat impressionant, impressionant. Pollença és molt més Pollença a través d'aquest himne i d'altres, després hi ha els sacres, com l'himne en el Puig, l'himne la Mare Déu dels Anys i tot això, que fan que realment mos afirmem com a poble i sobretot mos afirmem com a col·lectivitat. Això és important, com a solidaritat, com a col·lectivitat. I després tot això té un caire cristià i de fa que és impressionant, ja no importa dir-ho tot això perquè ho sabeu més que jo i no vos he d'enredar massa. Bé, de modo que, com veus, hem parlat de dos concerts que hi va haver dissabte i diumenge passat i ara ja d'aquest concert que hi haurà divendres, que si possible hi puguem anar el màxim nombre de persones. Bé, una altra cosa que sembla que n'he sentit parlar i jo xerrar-hi no sé si és una cosa ja totalment organitzada i totalment fixa, totalment. Crec que diumenge del migdia se fa un homenatge a en Miquel Bota. En Miquel Bota que enguany ja és complit 100 anys perquè va morir a 84-85 anys i li faltaven, per tant, 15 rodons per arribar, però ara ja fa 15 anys que ha mort i per tant ara en tindria 100. En certa manera celebram el centenari d'un gran pollencí, un bon pollencí, que era poeta, era pintor, era músic, era un home molt dotat. Bé, i per tant crec que el millor que podem fer és llegint, o és dir, donar lectura a una sèrie de poemes seus. Començarem, si potser el recordeu, un que se diu Vestigis, que són quatre dècimes, és a dir, quatre estrofes de 10 versos, per tant, 40 versos en total, i són en realitat una sèrie de pinzellades. Una fa referència a l'origen romà de Pollença, que ja sabeu que ve de Pollèmpia, establerta per als romans a la Baia del Cudi, 123 anys abans de Crist, 123 anys, tot això ho sabeu bé, i que d'haver el segle III i cinquè, diuen-s'hi, amb dues tonyades, se va anar retirant de la vorera, de la vorera de mar, i va anar cap a l'interior. I se va posar entre dues muntanyes, enmig de les valls, ja de la Serra de Tramuntana, se va posar entre dues muntanyes, el Puig de Maria i el Calvari, que no se deien aquest nom ni de molt, però eren dos puigos que ja tenien un molt alt que servia de vigila, per vigilar la contrada, i l'altre més baixet que servia per amuntallar ja cases que de la gent de les quals anava a conrar l'hort, el Madrava, la Vall de Marc, però després se retirava a les Casseva i aquestes cases de la primitiva i de la nova Pollèmpia romana, es diu ja la Pollença derivada de Pollèmpia, s'anava establint, que era la falda del Calvari. Pollença està edificada a la falda del Calvari. Bé, part d'això que vos he explicat ho conta en Miquel en aquest Vestigis. Després parla d'una ciutat important ja de la prehistòria. Prehistòria vol dir quan no hi ha història escrita. Quan no hi ha escritura se diu prehistòria. I quan hi ha escritura, quan hi ha el dato escrit, aleshores deim història. Sabeu bé la diferència entre història i prehistòria. Prehistòria, el que no queda escrit. Se sap per monuments, com pugui ser un pont, una àmfora, una tomba, i en canvi després, quan al lloc de monuments arriben documents escrits, llavors es passam a la història. Bé, idò, de la prehistòria tenim Bocoris, o Bocor, perquè ja veus Pollença, si és important que a més de tenir la història de Pollentia, que ja estava escrita per als historiadors de Roma, ja parlaven de Mallorca i de Pollentia i tot això, a més d'aquest document escrit, abans tenim un poble del qual només mos ha quedat el nom, però res escrit, que és Bocoris. Per tant, Bocoris forma part de la prehistòria de Pollença i Polèntia pertanyeix a la història. Recordeu bé que hi ha conceptes de prehistòria i història. Prehistòria, el monument, i història, el document. Bé, després també parla en Miquel del Castell del Rei, que va ser un símbol de fidelitat de Pollença en el rei legítim, que era en Jaume III, enfront en el rei usurpador, que era en Pere IV. Bé, i allà en el Castell del Rei s'hi varen refugiar els pollencins faels en el rei legítim, Jaume III. Bueno, i varen estar allà un poc més d'un mes i varen haver de sucumbir perquè l'usurpador, en Pere IV, tenia bones tropes allà. Ell no era en persona, és a dir, cap dels dos reis, ni en Jaume III era en el castell, ni en Pere IV era baix pel camp de Ternelles, però hi tenien els seus exèrcits i els seus militars, i varen el del castell, varen de sucumbir amb pollencins faels Jaume III. Bé, després em parla en Miquel del Puy de Pollença com a excels casal de l'amor, i després del Calvari, on parla del ciprès, del graons per pujar allà, i després també una miqueta del camp de Pollença fins a arribar quasi en el molin de Llinars, que són tan importants. Alidó, ara donarem lectura en els versos pròpiament d'en Miquel Bota, que se diuen Vestigis. Nasqué fecunda i potent Pollença, filla de Roma, i amb ales d'àgil coloma i vol d'àguila vident plantar guait al firmament. I així, com l'home aixecà clapés i copsant la mà bòcor d'antiga memòria, també lloretja la història la gemma del pont romà. Polèntia, Pòcoris i el bon romà. Segona dècima. Espill de raça fidel, el castell del rei alçava sos merlets del rei. El castell del rei alçava sos merlets i perfilava torrelles fendint el cel. La valentia i el cel foren essència i conhort del setge, que en el record els segles ara coronen. I arreu les runes pregonen la gesta d'un poble fort, la gesta d'aguantar un mes llarg en el castell del rei en Jaume III en contra de les tropes establertes allà. Aquí només volia remarcar la paraula merlets i torrelles. A una muralla d'una ciutat o d'un castell, en aquest cas el castell del rei, el que sobresurt del mur són aquestes pedres o aquestes grup de pedres com a xicades, com a fletxes cap a damunt. Això se diuen o bé torrelles o bé merlets. Torrelles vol dir, perquè vol dir torre petita, però merlets no és tan conegut. Per tant, el Castell del Rei és una envoltada de muralles en torrelles i merlets que fendeixen el cel, que arriben fins al cel. Bé, després la tercera estrofa diu: calze de la visió, de la pau i de la llum, joia de místic perfum, alt temple d'oració i excels casar de l'amor, de la verge del somris, el puig es cimal d'encís i sagrari d'esperança, on neix claró de bonança i gaudi de paradís. De manera que se fixa en el més important de la Mare de Déu del Puig, que és el seu somriure. El que la va esculpir no va trobar fàcil agafar esculpir un llavis, un morros, que somriguessin. I és el que més important de la Mare de Déu del Puig, a pesar de que ell és té una cara bella, l'infant també, i sobretot té una cavallera morena també estupenda. Però no hi ha cap dubte que el més somrient és el somrís. També em costa miraules dolça, l'imatge antiga, la cara fable, sempre somriu. I a Sant de Pedra, perquè mos diga, som vostra mare, fillets, veniu. També, per tant, tant en Bota com en Costa coincideixen en que el més important de la Mare Déu del Puig és el seu somriure. Bé, després acaba amb lo del Calvari. Roser de tradicions del Calvari, que es perfila entre xiprets i s'enfila en estrofes i graons. Molins cap a l'hort al fons i valls fèrtils, patriarcals, neguits, costums ancestrals i una caritat humana, pollença, es nau sobirana de signatures vitals. Aquí, per començar, comença, diu, rosa de tradicions del Calvari, que s'enfila en estrofes i graons. Els graons són els escalons. El cap d'altre que el més important del Calvari és l'escalonada. I estrofes, per ventura, fa referència a que en Costa va cantar el Calvari admirablement amb aquella poesia que es diu Processó, que recitam el divendres sant quan se davalla el Crist de la Creu. Baixant entre ciprers dels del veí Calvari, seguia poc a poc la lenta professó. Brillaven ja sos llums i el canti funerari de lluny feia sentir la lenta oració. Bé, idò, com veus, en recitat de Miquel Bota, aquests vestigis, aquestes pinzellades molt ràpides, jo he hagut de xerrar molt més perquè les he explicades un poc, de Pollentia, la romana, de Boccoris, del Castell del Rei, del Calvari, del Puig i després del Camps de Pollença, que amb aquestes valls, amb aquests molins, segurament pensava en el molin de Llinars, en molins molt moguts per l'aigua que cau de la font de Llinars. No són molins de vent. Bé, però han tingut les dues coses, han tingut tant una cosa com l'altra. I ara direm també de Miquel una que és molt, molt hermosa, que es diu el ròpid. El ròpid, ja es veu aquesta ocellet tan, tan hermós. Mireu quina li va fer en Miquel. Aquesta poesia està dedicada a don Toni Rosselló i Andreu, aquest senyor de Porreres, que va ser director de la nostra Pollença, i, a més, va ser com a gran pollenciquera i molt identificat a les tradicions pollencines i en tot això, aleshores col·laborava molt en les coses de Pollença, amb el festival, en tot, i va arribar a la balla de Pollença, perquè tenia. Bé, el ròpid de Miquel Bota, dedicat a don Toni Rosselló, diu així: no corre ni una ala d'aire per la frescor del matí. El sol, deixant el jaç d'ones, té peresa de sortir. De ma finestra sovira una processó de pins que cap a la mar pentinen llur cavallera de brins. El sol ple d'espurnes vives saltironant mig dormit entreporut dins l'alcova fins a gessar-se al meu llit. Llavors, entre els galls que canten, els porcs que grunyen seguit, el bremols de la vedella que encara no es pot munir, el bramar de la somera, el vol que vol palla, i el conills i el gos que lladra i madona que reumana i llança crits, he sentit com una queixa que del cor m'ha anat al mig, cau no cau a la finestra s'hi posava un ròpid. Ocell de quatre plometes i en tan poc es té per ric. Pobre ocell, es coix, no vola, tremolen, l'hauran ferit. M'hi acost, té els ulls vidriosos i té el cos tot ple de visc, té plomes escarrinxades i fred, mesquí d'ocellic. Les meves mans prest l'agafen i ell s'arrufa temorit. Com li plau l'escalf amable de sentir-se com el niu. ja l'he curat. D'alegria, l'avi vora el foc somriu, com un desmai de tristesa s'ofereix l'ocell al partir. El graci ropit ja vola, creuant el cel infinit. Un tros de la meva vida vola en l'ocell agraït. Han passat els anys, recorre la vida un riu de neguits. L'home ha muntillat riqueses, el ropit segueix humil. La gratitud es traspassa dins el niu de pare a fill. Cada dia, ve despertar-me un ròpid. O sigui, que un ròpid, que no vol dir que fos el mateix, que va curar en Miquel, aleshores, cada dia de matí, se posa damunt la finestra de casa seva, no sé si de Pollença, o de la casa que tenia per Sant Vicent, i allà hi va el ròpid a despertar-lo amb agraïment d'aquell ròpid que una vegada va curar en Miquel perquè estava coix i tenia les plomes envisquades. Es veu que havia caigut dins una trampa de visc i això ho havia perjudicat. Bé, com veus, aquí tenim en recitat aquestes poesies de Miquel. És un pollencí que va fer una feinada extraordinària. D'això en dona ben compte, a més de les moltes poesies que va fer, en dona ben compte la crònica de Pollença que va fer. Aquest centenar de toms que tenim, on a cada un d'ells, ordenat per anys, hi ha anys ja que tenen més d'un tom. Aleshores, ell anava aferrant tots els retalls de premsa que parlaven de Pollença, o tots els programes de les festes que parlaven de Pollença. De manera que mireu quantes festes arribam a fer en un any, ara no tantes, perquè estan confinats i estan com a castigats, però durant molt de temps han tingut una vida cultural bastant notable, bastant digna de... I tot això s'anunciava amb uns programes. Jo, tots aquests programes i tot el que han estat crítiques en la premsa i el diari, això és una feinada de por, tot això està retallat i aferrat a un tons que, com en Llosi, poden consultar i devem consultar si volen conèixer la història de Pollença. La història de Pollença són, en gran part, el programa de les festes de Pollença i els programes dels actes culturals. Bé, i doncs, tot sigui per l'enhorabona de Miquel i per l'acte que, segons sembla, el volen fer diumenge, supos que celebran ja aquest centenari, i perquè també deien que aquest estiu s'havia de representar la seva sarsuela Sonis de Pescador, tan simpàtica, tan marinera, tan senvicencera. Però no, ara no sabem què farem en tot l'estiu ni què se podrà fer. Almenys li haurem fet aquest homenatge diumenge que ve, o d'altres si se n'hi fan. Bé, bona tarda, que continuem una bona setmana i que tinguem confiança en Déu, que mos llevi d'aquest confinament i d'aquest perill que per ell que mos assetja, assedia en castellà, mos assetja, que és el coronavirus, que no hi hagi cap contagi i molt manco que no hi hagi cap mort per aquest capítol. Bona tarda a tots i fins divendres que ve. Adéu.
Bona tarda, Bernat, moltes gràcies.
Adéu.